Radio Vilafranca.
Sempre us recomanem i molt, i també ho farem aquest 2026, aquests petits espais, aquestes trobades quinzenals amb el Pere Martí, sota el paraigües del feinejam en filosofia, on ens estimula a pensar, a reflexionar, a qüestionar-nos dogmes. Pere, bon dia, ben tornat.
Bon dia i bon any. Ja sé que estem molt entrats ja en el 2026, fins i tot no m'equivoco a l'hora de dir l'any. Però, com que és el primer cop que ens tornem a veure...
Bon doncs, any.
Bon any.
A més, avui és Blue Monday, combatim aquesta tristesa marketingiana amb un bon any, amb totes les lletres i amb una exclamació final.
A més, avui ha sortit el sol.
Veus que bé, i ha parat la pluja.
Però sembla que per el que avui comentarem tampoc... serem d'un optimisme desbocat.
Aviam, de què ens vols parlar?
Mira, al llarg d'algun programa del passat 2025 vam fer referència a la finestra d'Overton i vas comentar que era una noció que ens et semblava interessant i jo vaig prendre nota del teu suggeriment, perquè ja saps que els teus suggeriments doncs, per mi són gairebé ordres absolutament... impossibles de no obeir. Llavors, he pensat que per començar l'any estaria bé dedicar un programa específic a aquesta noció, que és una noció, com veuràs, senzilla, no és una cosa molt complexa, però que en l'estat actual de desorientació i galimaties en el que estem, pot ser útil, ja veurem al llarg del que anirem comentant. Bé, comencem. La finestra d'Overton és un concepte de comunicació política que va crear un senyor que es deia Overton, Joseph P. Overton, que era vicepresident del Mackinac Center for Public Policy, és a dir, un centre d'investigacions polítiques públiques. El senyor Overton, en les seves investigacions teòriques, va observar que la viabilitat política d'una determinada proposta o idea, és a dir, la probabilitat de que tingués èxit o que es portés a la pràctica, depenia molt més del fet que aquesta proposta estigués dins del conjunt d'idees i valors que tenia l'opinió pública en aquell moment, que no pas de les plantejaments ideològics o els objectius d'aquell polític. Llavors va traduir aquesta idea, aquesta observació, en un esquema formal i va desenvolupar un model vertical de polítiques d'intervenció governamental que anava de més lliure a menys lliure. I va pensar, dissenyaré un marc que es mogui al llarg d'aquest eix vertical. I dins d'aquest marc queden emmarcades aquestes polítiques, diguem-ne, acceptables, aquelles que a l'opinió pública, d'entrada, li semblaven acceptables. Aquest marc fou més tard batejat pels seus col·legues, un cop ell ja va morir, com la finestra d'Overton. I així doncs, s'ha conegut a partir del 2003 i en els darrers anys ha estat quan aquesta noció, aquest concepte, doncs, ha tingut molt èxit i s'ha generalitzat en el llenguatge sociopolític pràcticament universal.
És una teoria molt moderna. Sovint ens rematem als clàssics
sí,
i avui
sí, sí.
Parlem d'un parell de dècades.
D'un parell de dècades, però, és clar, no és estrany que s'hagi popularitzat perquè aquest parell de dècades hi ha hagut bastants daltabaixos en el terreny de l'opinió pública i del que hi ha al darrere, que són els valors morals. El senyor Overton va classificar aquests graus d'acceptació de l'opinió pública en una sèrie d'apartats, no? I deia, en una societat determinada, anant de menys a més acceptable, ell va establir diverses categories. Primer, impensable, després radical, després acceptable, després assenyat, popular i polític. El polític seria el que en diríem la norma, és a dir, allò que és normatiu.
El que en diem correctament polític, no?
Avui, penso que això del políticament correcte, sí, va per aquí, efectivament. Per tant, aquest eix vertical anava des de les polítiques impensables, aquestes que queden fora de la finestra, després les primeres serien les radicals, aquelles que encara ens fan arrufar el nas, acceptables, les assenyades, no, aquesta està bé, fins que anem a les populars i al final arribem a aquelles que en dèiem normatives. I en sentit contrari, aniria baixant i aniríem passant doncs, de la norma fins populars, assenyades, acceptables, radicals i impensables. Com que estem a la ràdio, ens ho podem imaginar, però a vegades pot costar una mica més, i jo proposo dues imatges molt populars.
Aviam.
Per exemple, clar, que han de ser de gent amb una mica boomer. Perquè una és les antigues balances de cuina, que posaves allò per pesar la farina i hi havia una llengüeta metàl·lica que es desplaçava allà d'un eix vertical. Doncs bé, seria una imatge. O la d'aquell baròmetre, que era un monjo, que anava amb una vareta i marcava diferents opcions dins d'un quadre. Bé, el model de la finestra, bàsicament, és senzill. Pensem en un marc, el marc d'un quadre buit, que es desplaça sobre una superfície en la qual hi ha aquests epígrafs que hem abans citat, impensable, radical, etcètera, etcètera. Si quan nosaltres considerem un valor social queda dins d'aquest marc, està al centre, és normatiu. Si veiem que el marc es desplaça i queda fora, llavors estem parlant d'alguna noció o plantejament marginal, allò que Overton anomenava impensable. Això seria la finestra d'Overton. Mirem per la finestra i veiem uns valors. I aquests valors estan classificats d'aquesta manera. I alguns no els veiem. O sigui, la finestra no ens permet... Estan allà en la foscor i no apareixen.
Queden
estan,
fora.
Estan exclosos. Després portarem doncs, bastants exemples per il·lustrar-ho. Però voldria acabar aquesta introducció de pròpiament a la definició de lo que és la finestra amb una conseqüència que el mateix Overton va extreure i que, arrel de la seva investigació, recomanava als polítics que, per fer viable una idea, la millor estratègia hauria de ser, primer de tot, veure que està dins de la finestra. I que, si no hi era, doncs, el que es tractava és d'aconseguir que hi aparegués, no? Fer-la acceptable i després mirar d'anar-la desplaçant cap al centre de la finestra. Aquest consell, de fet, és un dels que després estan més criticats perquè sembla una inducció a la manipulació. O sigui, en lloc de canviar les meves idees, doncs canvio les idees de l'opinió pública i així obtinc el meu objectiu, que és que la meva proposta tiri endavant.
I la finestra, Pere, també canvia en funció de l'època i del moment, no?
Ui, això, com veurem ara tot seguit, històricament ha estat una constant. El problema és que avui sembla que tinguin atacs d'epilèpsia. Perquè la qüestió és què queda dir. Si, el problema que ens trobem avui és com enfrontar aquesta contínua discrepància de valors en les quals estem vivint. Aquesta acusació de manipulació no era del tot infundada perquè en la pràctica política això és molt freqüent. Una de les estratègies més usades és la de fer uns plantejaments molt escandalosos, un despropòsit, i a continuació fer una proposta també molt radical, però que comparada amb aquella anterior doncs sembla quasi bé assenyada, amb la qual et permets colar aquesta proposta, que si l'haguessis fet d'entrada sense la introducció d'aquesta altra més escandalosa, doncs no hauria prosperat. I això en són testimonis constantment en l'actualitat, vull dir que és una de les estratègies més usades, malauradament. Per exemple, anuncio que envairé pel morro un estat sobirà, però al final no l'envaeixo, sinó que simplement em limito a detenir en el territori estranger el seu president i me l'emporto cap a casa.
Em sona vagament.
Et sona?
Sí.
Aquest tipus d'operació seria un escàndol terrible. Però, esclar, després d'haver anunciat la invasió del país, si en lloc d'envair el país l'únic que fas és segrestar el president, detenir. I, doncs, potser no és tan greu. I al final era un narcotraficant, dictador, i el seu govern també continua igual i tampoc han protestat gaire. Per tant...
aquí no passa res.
Groenlàndia. Me la quedaré peti qui peti. Escàndol mundial. Però veurem com, al final, allò que acabi passant, segur que des del punt de vista del judici moral es beneficiarà d'aquest despropòsit inicial, perquè quedarà com una cosa més raonable. Veurem, això encara no s'ha produït, però està en la línia.
Hi ha uns quants analistes que diuen que anirà per aquí. Sí,
està en la línia. Per això, avui, com en altres programes, recomanem no subscriure la solució fàcil d'estar bojos. És indubtable que alguns dels grans mandataris mundials tenen trets psicopàtics. I potser sense aquests trets no estarien tastant. Però això no implica que les seves accions polítiques hagin de ser necessàriament absurdes, ni que no siguin capaços de seguir una estratègia.
Hi ha una agenda, no?
I la nostra feina és, per sota del soroll que fan, absolutament intencionat, a ser capaços de descobrir aquesta estratègia. Com ara, doncs, estem intentant modestament fer gràcies al senyor Overton. Però tampoc cal sempre acudir allò fàcil, no?, el tram i tot aquest estat, perquè aquesta finestra, com deia fa uns moments, està sent sacsejada fins pràcticament desencaixar-la per molts altres exemples i molts altres casos ben actuals de polítiques públiques que fan bascular-la de l'impensable a l'acceptable o fins i tot encara més enllà. Per exemple, en el camp de la immigració o de l'energia, la Unió Europea recentment ha pres una sèrie de decisions, com per exemple acordar deportacions oficials d'immigrants a països suposadament segurs, o declarar l'energia nuclear energia verda, una altra vegada, o suspendre la prohibició de fabricar vehicles de combustió pel 2035. Totes decisions que un temps enrere eren impensables. Però que ara sembla que els mandataris europeus ja veuen que la ciutadania està prou madura com perquè, o sigui, que ja la seva acceptabilitat moral ha viatjat de tal manera que ja són, bueno, propostes que poden arribar a ser, si no populars, com a mínim no ser absolutament rebutjades. Continuen sent polèmiques, però han colat sense massa.
No hi ha hagut massa soroll, no?
Sense massa soroll. Algú ha dit alguna cosa, però... Bé, i en aquest moment voldria recordar que, malgrat que estem en el terreny de les polítiques públiques i que això, aquesta noció surt d'una anàlisi política, en el seu rerefons hi ha els valors ètics. Perquè si una proposta pública és o no acceptable socialment és perquè hi ha determinats valors que són subscrits o no, i això que la fa més o menys acceptable. En aquest sentit, i recordo una obra en que ja vaig participar fa molt temps, que es deia El mercat dels valors, i que no sé si tenia un títol ben premonitori arrel del que ha passat posteriorment. I això és un terreny en el qual doncs, ens interessa incidir, és a dir, veure quins valors i per què queden dins o fora d'aquesta finestra, perquè determinades conductes són condemnades a la marginalitat o no, també perquè i quins són els valors que estan en aquest camp normatiu i que, diem-ne, estan immunes a la crítica, a la discussió. Sempre la crítica i la discussió va augmentant a mesura que anem aproximant a l'extrem de la finestra, els normatius són intocables. Doncs per què estan aquí i per què i quins són aquests? Això és, crec que és el que ens interessa abordar. Com deies fa un moment, al començar el programa, els valors socials han anat canviant al llarg de la història. Això és un fet inqüestionable. Hi havia una època que la possessió d'esclaus era una nota de distinció social. Ara, no a tot arreu, però en molts llocs, això s'ha convertit en impensable de defensar. Ningú pot defensar això. El que passa que aquesta evolució requeria un pas de molt de temps, quasi bé de generacions. De fet, l'esclavatge es va anar abolint al llarg de segles, fins que no va ser, encara no universalment, abolit. De tal manera que molts individus, al llarg de la seva vida, convivien bàsicament en un univers de valors pràcticament estable, immutable. Això avui dia és molt difícil de que això, de que succeeixi.
És impensable, no? Estar en un extrem de la finestra.
És molt difícil que succeeixi. Quan parlem de valors, també un dia podem dedicar una estona a reflexionar-hi, perquè és un terme molt polisèmic, hi ha valors de molts tipus, econòmics, estètics, i tots comparteixen alguna cosa i tenen algunes diferències. Si parlem de valors socials, valors morals, perdó, ens estem referint a criteris en els quals ens basem per dirigir la nostra conducta, individual i social. El que passa que quan volem fer una anàlisi objectiva d'aquest terreny dels valors morals, també hem de adonar-nos que hi ha, convivint simultàniament, valors en plans socials molt diferents. Simplificant molt, perquè aquí, evidentment, podríem aprofundir-hi molt més. Tindríem els valors oficials, aquells que en dèiem normatius, els que en la finestra d'obra estan allà i que són la norma. Els valors extraoficials, aquells que no estan reconeguts oficialment, però funcionen, circulen socialment i mereixen l'acceptació implícita o explícita. I encara, i per això simplifica molt, els valors ocults, aquells que en la teoria pedagògica deien el currículum ocult, que són valors que no es formulen obertament en públic, però que estructuren igualment la nostra societat i són eficaços, és a dir, són dels que realment regulen les nostres relacions socials. Si aquests canvis constants de moviment de la finestra i afegim aquests diferents plans socials, cosa es complica moltíssim. Però jo crec que la noció aquesta que acabem de comentar ens pot anar bé en una època tan, tan confusa. Per què? Perquè és absolutament neutra, desideologitzada totalment. I, per tant, ens vacuna davant de possibles problemes. Les anàlisis teòriques sobre els valors doncs, són molt complicades, perquè, és clar, segons què defenses... En canvi, mira, això és el que funciona. A partir d'aquí, rumia, analitza, i, per tant, jo crec que és una eina molt útil. En una època, com deia abans, que els valors no només no canvien al llarg de segles, sinó que canvien al llarg d'una generació. En una mateixa generació pots trobar unes oscil·lacions molt grans. Per exemple, la família tradicional monògama va perdre popularitat i de normativa va passar en unes dècades a ser només acceptable. Però ara, últimament, doncs, sembla que va tornar a guanyar el terreny perdut. El consum de productes només vegetals o que no procedeixin d'éssers vius va augmentar fortament el seu prestigi social durant un temps. I ara, de cop, sembla que hi ha com un... torna un cert rebuig, més bastant intens, aquest tipus de conviccions. D'una banda, la solidaritat era el valor oficial, però a la vegada la competitivitat i l'emprenedoria també. Com es menja això? O bé les actituds violentes i l'autoritarisme, que eren considerats execrables, en poc temps han tornat a aparèixer dins la finestra i veurem fins on arriben. Com deia, l'existència d'aquests valors oficials ens complica una mica la vida a l'hora de fer aquestes anàlisis, perquè els continuen mantenint de manera absolutament com displicent, no? Vull dir, tot està canviant i nosaltres mantenim això com si aquí no passés res. I això no ens ajuda a la nostra orientació, no? Estem, diuen molts, en un moment històric convuls, malgrat que els esdeveniments pròpiament no justificarien aquest qualificatiu, perquè hi ha hagut èpoques molt recents en què realment hi ha hagut fets que poden ser qualificats o podrien ser qualificats de convulsos. El que passa que si no hi ha fets econòmics i militars que ho justifiquin, sí que és veritat que el grau de confusió, el grau de desorientació en el terreny dels valors morals, cada cop fa que més gent subscrigui aquesta impressió. I perquè tu veus que apareixen riscos impensables, totes les tecnologies ens acabaran tirant daltabaix del precipici, valors fonamentals intocables que de cop i volta comencen a ser qüestionats per tot arreu, o al revés, altres, com deia abans, impensables, que ara semblen fàcilment acceptables. Què podem fer amb tot això? Mira, d'un temps cap aquí, les lectures que he anat fent, però també articles, conferències, llibres com La paraula vencedora de la mort, de Bob Riemann, o L'era de Hitler, d'Alex Reidy, sembla que tots van en aquesta línia. Buscar una sortida una mica desesperadament a aquest laberint, no? Que sembla que cada vegada ens va semblant cada cop més angoixant a una part més important de la població. Què apareix en aquestes obres, en aquests articles? Crides a la recuperació dels valors humanistes. S'ha de recuperar, però bueno, com es fa això? Laments i advertiments davant de la progressiva dilució del rebuig al feixisme. Això ens agafarà a tots aquí un altre cop. Sembla mentida. Denúncies i advertiments davant de nous sectors convidats amb aquest, que per molts, apocalipsi que ens ve al damunt. El tecnofeixisme, el tecnofeudalisme, el posthumanisme. De tal manera que sembla que el pronòstic de C.S. Lewis, que deia que estem a punt d'arribar a l'abolició de l'home, ens està agafant ara a tots plegats. Molt bé, doncs, davant d'aquest desconcert i aquesta desorientació, comprometo a dedicar el proper programa a veure si, com deia abans, usant aquesta eina tan simple, tan senzilla, però tan neutral i que ens dona una perspectiva tan objectiva de les coses, podem arribar a albirar algun camí de sortida o com a orientar-nos, i usant algunes de les tesis d'aquestes obres que he citat, que poden ser prou interessants. Queda dit.
Això passarà d'aquí 15 dies, a les 11, al Penedès en Xarxa, d'aquí dos dilluns. Pere Martí, gràcies. Fins ara.
Vinga, fins a la propera.
Penedès en Xarxa. Les notícies.
Us oferim tot seguit un darrer repàs a la informació d'àmbit comarcal dins el Penedès en xarxa quan són ara 12:45 del migdia. I comencem per comentar-vos que el ple del Consell Comarcal de l'Alt Penedès ha ratificat la pròrroga del contracte programa de serveis socials per al 2026, que inclou com a novetat el servei de migracions, acollida i vida digna compartida. Aquest dijous passat es va celebrar ple ordinari al Consell Comarcal de l'Alt Penedès. Durant la sessió, el plenari va ratificar per unanimitat l'acord d'aprovació de la tercera addenda i la pròrroga del conveni del contracte de programa 2022-2025 per al finançament de l'anualitat 2026. Això inclou la coordinació, cooperació i col·laboració amb el Departament de Drets Socials i Inclusió de la Generalitat en matèria de serveis socials i altres programes relatius al benestar social. Des dels equips bàsics d'atenció social, l'atenció a la infància i a l'adolescència en situació de risc i l'atenció a la dependència i la teleassistència, fins també al transport adaptat, la prevenció de les conductes de risc, els plans d'envelliment d'àmbit local i tots els serveis que es presten des de l'Oficina Jove de l'Alt Penedès. L'addenda 2026 inclou com a novetat el servei de migracions, acollida i vida digna compartida, que desenvoluparà les activitats formatives, informatives i d'assessorament i l'impuls de programes per a persones immigrades i retornades a la comarca. I la nova aplicació mòbil per fer tràmits es posa en marxa a l'Ajuntament d'Olèrdola. L'Ajuntament olerdolenc ha posat en marxa aquesta aplicació App Tràmit, una nova eina que permet fer diversos tràmits amb l'Ajuntament des del telèfon mòbil de forma ràpida i senzilla tots els dies de l'any, a l'hora que es desitgi, des de qualsevol lloc. La nova aplicació permet fer diverses gestions amb l'Ajuntament. Entre els tràmits disponibles, fins al dia 31 d'aquest mes de gener, es pot sol·licitar la bonificació per la realització d'autocompostatge o la reducció de la taxa de la brossa per ús de la deixalleria. També es pot presentar instància genèrica, sol·licitar al voltant d'empadronament, al volant de l'empadronament, volíem dir, inscriure animals de companyia, així com realitzar inscripcions a proves selectives de l'Ajuntament o a activitats que convoqui el mateix Ajuntament. Els tràmits que es poden fer a través de l'aplicació s'aniran ampliant paulatinament. L'app Tràmit és gratuïta i està disponible tant a Google Play com a l'App Store. I s'ha inaugurat a Tàrrega un centre de dia pioner dissenyat per un arquitecte de l'Arboç. El nou equipament, els Pilars, especialitzat en malalties neurodegeneratives, podrà atendre fins a 70 persones i ha comptat amb una inversió superior als 3 milions d'euros. El passat dimarts, 14 de gener, es va inaugurar a Tàrrega aquest nou centre de dia als Pilars, un equipament especialitzat en atenció de persones amb Alzheimer i altres demències, concebut com un recurs de referència per a les Terres de Ponent. El projecte arquitectònic ha estat liderat per Guillem Cabanac, arquitecte arbocenc i responsable del taller d'arquitectura 43.720, amb seu a l'Arboç. L'equip tècnic ha estat integrat també pels arquitectes Noelia de la Red i Jordi Ribas, l'aparellador Antonio Moreno i l'enginyer vendrellenc Ismael Minguet. I d'altra banda hem de dir-vos que s'ha presentat a Gelida el llibre Memòria i cuina de Carme Coma. Fa uns dies la sala d'actes del Centre Cultural Gelidenc s'omplia a motiu d'aquesta presentació del llibre Memòria i cuina, les àvies de Gelida de la segona meitat del segle XX, de l'autora gelidenca Carme Coma Martínez. Durant la presentació es va posar en valor un projecte iniciat l'any 1996 que recull les vivències i les receptes de 31 àvies de Gelida nascudes entre el 1900 i el 1922. A través de la cuina com a fil conductor, el llibre construeix un relat humà i proper sobre la vida quotidiana, la guerra, la postguerra i els canvis socials d'una generació de dones, fonamentalment per la història del municipi. L'acte, conduït per la regidora de Cultura, Maria Rigau, va comptar amb la participació de l'alcalde de Gelida, Lluís Valls, de la mateixa autora del llibre, i de l'escriptor Josep Maria Folquet, autor del pròleg.
Penedès en xarxa.
Ara passen 5 minuts de 12:45. Amb la Montserrat Ferraro ens endinsem dins el com ser tu, com aprendre a treure la nostra essència sense renunciar a res bàsic. És la nostra coach i psicòloga que quinzenalment ens assessora, ens aconsella. Bon dia.
Hola, bon dia. Com sempre, un plaer d'estar aquí amb vosaltres.
Avui la Montserrat Ferraro ens proposa un parell de dicotomies. D'una banda, motivació, voluntat, de l'altra, obligació versus disciplina.
Sí.
A priori pot semblar que hi ha punts de connexió entre totes, però ara veurem les diferències clau?
Mira, una mica és el plantejament que molts cops ens fem de no ser reactius. Vull dir, si les coses van bé, estupendo, estem encantats, estem contents. Si les coses malament, ui, que malament, ui, que malament. I l'actitud. Hi ha un espai intern en el qual nosaltres decidim com reaccionar amb les coses que van bé i les coses que no van tan bé. I l'actitud és la que et manté ferm amb tu mateix o amb tu mateixa. Aleshores, ser reactius contínuament vol dir enganxar-se amb l'exterior, enganxant-se amb totes aquelles coses que van succeint. No estic dient que no ens afectin, eh?
Però és molt humà, no, també, ser reactiu?
Sí, però tenim una capacitat de decisió. És més instintiu.
No?
Ara.
És animal.
Exacte, és més instintiu. És com els gats, com els gossos. És més instintiu.
Acció-reacció.
Clar, però nosaltres tenim la capacitat, perquè si no ens tornem lelos.
Fem servir la neurona.
Clar, vull dir, tenim la capacitat de prendre una actitud davant d'això. És un exemple aquest que algun dels que parlen per... Bueno, el Víctor Koplen, ¿vale?, que posava de tu truques a un hotel i dius, escolta, senyoreta recepcionista, que és que ens agrada molt la ubicació d'aquest hotel, però no hi ha fotos en la seva pàgina web. I la recepcionista diu, és clar, és que l'estem renovant. Diu, és que la meva dona, si no veu les fotos de l'habitació, no pren decisions. Diu, ah, val, doncs m'hi sap greu perquè és que l'estem renovant. I diu, ah, bueno, diu, mira, a veure, un moment. Diu, què vol, les fotos de l'habitació? Diu, esperi un moment, li diu el recepcionista. Diu, doni el seu correu electrònic. Llavors, li dona el correu electrònic, la dona fa les fotos i li envia per correu electrònic les fotos de les habitacions. Li he fet les fotos de les habitacions més significatives perquè vostès puguin decidir, ah, moltes gràcies, molt amable, i acaben anant a aquell hotel.
Reserven, clar.
Clar, a veure, això és actitud.
L'altra part de la recepcionista.
Clar, l'altra pot ser senzillament reactiva. Ah, doncs no, no tenim fotos. Esperi-se que pengem les fotos. O què vol que li digui? Ja està.
I
no hi ha fotos.
Acabes.
Ja està. No, no.
De fet,
a mi no
em mereix. És correcte, és professional.
Sí, 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 a mi que no em mereixin.
Sí, sí.
Però
pots anar més enllà, no?
Clar, l'actitud és proactiva, l'actitud és de guanyar clients. Jo perquè estic als llocs? Per utilitzar el coco i les emocions, no? Aleshores, si l'únic que utilitzo és m'en ve de gust o no em ve de gust, aquí és on la gent no es compromet, aquí és on la gent no va més enllà, aquí és on estem entrant amb la motivació i la voluntat. No estem dient que ens carreguem la motivació, al contrari, jo he donat classes a IAE d'un curs específic de com gestionar la motivació, però la motivació és cert que és un impuls. La motivació és un impuls, és el que de tant en tant ha d'existir per no perdre aquest impuls, per apretar el culet i posar-te les piles. Però el que és la voluntat és la que et manté la constància. És el que tu decideixes, jo, no en tinc ganes avui. Vale, però vinga, vaig perquè he decidit jo que vull fer-ho. I això té una similitud amb l'altra dicotomia que posàvem, que és l'obligació-disciplina. L'obligació és com si sempre hi ha algú que t'està dient el que tens que fer, encara que sigui el teu Pepito Grillo. No, no, has d'anar, has, tindries, hauries de veritzacions. Sabem perfectament que tenim un rebel intern. Hi ha gent que es somet, perquè l'han matxacat i han acabat fent-lo sotmetre, però encara que se someti, li toca el voraviu sotmetre.
Igualment, no? Hi ha aquell punt de...
I hi ha gent que es revoluciona i es revela instintivament. I l'obligació és que no és que sigui gaire bona companya. Sobretot quan...
Pesa, l'obligació pesa sempre, no?
Tens que fer les coses perquè te les diuen els altres. I llavors, a vegades, diu, no, si me la dic jo, dic ja el Pepito Grillo, que t'has incorporat de tot el que t'han dit tota la vida, i llavors, badabam.
Que et portem de sèrie, totes.
Va, i t'obligues, vale?
Sí, sí.
Aleshores, no és el mateix obligació que disciplina. Disciplina...
Aviam.
Torna a ser el que dèiem de la voluntat. O sigui, jo prenc una decisió. Soc jo que vull fer-ho. I per fer-ho, sé que he de fer, mirem-ho amb esport, sé que he d'anar entrenant cada dia. I hi haurà dies que no en tindré ganes. Però com l'objectiu és meu, hi poso voluntat i vaig a fer l'activitat amb disciplina. És a dir, repeteixo aquella activitat o vaig a fer allò perquè sé... que és el que jo he decidit i em beneficia. I sé, que és el que ens falta saber, i sobretot amb la manca de valors de l'educació avui en dia, que ha arribat fins i tot als polítics, és que igual aquell dia no en tinc ganes i no tinc que esperar una gran emoció per fer la cosa.
No cal, no?
No cal.
A vegades no arriba.
No, esperem una gran emoció, és que no em surt, doncs fes-ho igualment. O sigui, era el que tu vas decidir, sí.
És que no estic motivada.
Exacte.
I què, no?
I què? Dices, has decidit fer-ho, sí, però avui no. Vale, però a veure, si ho fas és avui, demà, continua, llavors hi ha alts, hi ha baixos. Com sempre diem, anticipem, sapiguem que això ens passarà. Hi ha moments que estarem més motivats o menys. Ara tu, traslada-m'ho a l'entrar en una parella. Al principi, jolín, té aquelles característiques que et coincideixen amb tu i et penses que té també totes les que tu tens, i que no és veritat. I dius, ai, mira què ha fet, jo no ho hagués fet. No,
i vas
tu,
a dalt
no.
De tot de la muntanya russa.
Clar, perquè et diu, mira què ha fet. I és que jo no ho hagués fet. No, tu no. Però aquella persona sí, que et pensaves que era com tu. No, no és com tu. Aleshores, després comences a descobrir coses i comences a veure, ai, doncs això no em fa tanta gràcia. A veure, no té per què ser igual. Vull dir, són coses que tu no les faràs o que són diferents, però quan ja anem amb una anticipació de que tot ha d'encaixar, que ens hem de sentir contínuament motivats per fer les coses, jo no sé d'on ha sortit, però crec que poca informació psicològica es dona i molta informació de màrqueting. Aleshores, jo he donat classes de màrqueting, també, però està bé que la motivació sigui l'impuls, però està bé que entenguem que la constància és el que ens dona l'èxit.
L'impuls no hi és sempre.
No, i amb un impuls només ho fem un dia, no ho fem, no mantenim la constància.
No hi ha l'impuls sempre allà, empenyent.
Per ser constants hem de tenir, utilitzar la nostra capacitat de decidir què és la voluntat, decideixo fer-ho, i ser disciplinat en repetir-ho d'una forma constant per assolir un objectiu que és el que jo vull. Aleshores, molts cops llancem idees al vent i després ens matxaquem en culpabilitats per no complir-les. Però és que ens oblidem de tot el nostre paquet d'actituds que hem d'entrenar. Aleshores, és que, clar, tinc ganes d'anar al gimnàs, o tinc ganes d'anar a pintar, o tinc ganes de tocar guitarra, però i el dia que no tinc ganes, doncs el dia que no tinc ganes, què? Vull dir, toques i entrenes més suau, o toques la guitarra més suau, o fas unes cançons, o busca't una mica la gràcia, i ja tindràs ganes un altre dia.
En totes aquestes activitats, en aquestes classes, sempre hi ha aquelles persones que actuen per motivació, per impuls, i que, per tant, fallen molt més sovint, i les que aconsegueixen mantenir aquesta disciplina...
Sí, sí.
I són més assídues.
Exacte.
Amb regularitat hi són.
Exacte. I
vull dir que ens dividim una mica en aquests dos grups, la humanitat.
No, però això és...
Això ho veus al gimnàs, ho veus a classe d'anglès...
Però és l'educació que hem rebut. Vull dir, jo intento treballar amb els pares i les activitats extraescolars. Això és educació. És tema de valors. Aquí vam tenir un problema seriós l'any que era el 90.
És dir, que això es treballa de petits a casa.
Hombre, no, anem a començar. Activitats extraescolars. Ai, el meu fill s'ha apuntat a vòlei, però no li agrada. Ja estem a mitja temporada. Ara igual mirarem d'apuntar-lo... Dic, a veure, hem apuntat a vòlei?
Sí. Què estàs ensenyant, no?
Acabem la temporada de vòlei, sobretot per entrenar la disciplina, a dir, m'he apuntat això, ho volia conèixer, no m'agrada, li trec el màxim rendiment i acabo.
I per
no
respecte als companys i a l'equip.
Sí, anava a dir, però sí, però primer hem de pensar en un, perquè si no, li dius que els altres passin per sobre teu. Primer pensa en tu. Vull dir, li trec tot ho positiu i ho acabo, vale? I llavors tinc molta informació. És com començar a veure una pel·lícula que no t'agrada i dius, me voy del cine. Home, espera't que acabi, no? I llavors després fem el comentari a la jugada. Aleshores, acabem aquí. I després ja decidiràs en quin esport. I mentre tu estàs acabant això, comences a pensar en quin esport vols fer a la temporada que ve. Després, els teus companys. Ja tens un equip muntat i estàs marxant tu perquè no t'agrada, però els teus companys compten amb tu. I a l'entrenador i tota l'estructura. I després, que si tu entres en una altra activitat a meitat de temporada, vas més perdut que una baldufa, perquè ja s'han configurat a principi de temporada, ja s'han entrenat per fer una sèrie de coses, amb la qual cosa acabaràs perdent.
Sí, o
aquella temporada.
T'apuntes a Zumba i porten ja un trimestre, no rascaràs bola.
No, però vaja, una cosa és que de cop i volta no hagis apuntat enlloc i diguis, m'apunto, has d'anticipar, que és el que dèiem, que no rascaràs bola. que aniràs amb els braços no sé què, i què és el que...
Com un ànec marejat.
El que passa al principi, perquè al principi, si tu vas amb tothom a primeres classes, va una mica més lent, indiquen més amb les mans, perquè sàpiguis que a la dreta, a l'esquerra, malgrat tot...
tothom parteix de sí, zero i va
exacte,
evolucionant, no?
Malgrat tot, hi ha profes que tenen en compte.
Bàsicament és una qüestió de treballar la disciplina interna.
Exacte, i treballar des de la infància, perquè dir, no, pues si no vol que anar, que no hi vagi. Sí que hi vagi, sisplau. Que acabi.
Per tant, aquí...
Que aquí és on estem començant.
Estàs posant la lupa sobre pares
clar,
i mares.
Sí. Ai, és que...
Perquè la criatura és petita.
Clar, estem parlant d'educació. Estem parlant d'educació. A l'igual amb una joguina, a l'igual amb uns amics, a l'igual... Aleshores, no cal obligar. Clar, no ens anem a l'altre extrem. Vale? Sempre explicat.
És que la frontera a vegades és sutil, eh?
Sí, però hem d'entendre que l'obligació és com si una espasa de Damocles contínuament t'estiguessin dient el que tu has de fer. La disciplina és ser autosuficient i aprendre a realitzar les coses perquè tu vols. Per tant, la paraula és interès. Què li interessa al teu fill o a la teva filla? Aleshores, jo faig sessions amb pares i mares. El bany. Si no et banyes després d'haver fet futbol, no sopes. A què estem jugant? No és el mateix dir això que dir olé, com ha anat el partit? Has passat bé? Sí. No, no. Escolta, et banyes, una dutxeta calenta i quan surtis et tindré preparat el soparet. Vale, mami. No és el mateix. Estem conduint per plaer, que no havíem parlat encara, estem conduint per plaer que no per obligació.
És una clau important, eh?
El plaer és important, clar, i el plaer el pots incloure en la disciplina, amb l'obligació desapareix. El plaer amb la disciplina hi és, perquè jo m'ho he proposat, i em dóna plaer complir amb el que jo m'he proposat.
Ara em costa, no?, però quan hagi acabat la classe, l'entrenament,
em sento
estaré
bé,
satisfet amb mi mateixa.
Exacte, perquè jo vaig posant els meus punts de reforç amb mi mateixa, o amb mi mateix. Aleshores, dintre de les disciplines hi cap el plaer. El plaer de que jo estic buscant un objectiu que em plau a mi, val? En canvi, l'obligació sempre és que li plau a l'altre. A veure, és o sóc jo o és l'altre. Les obligacions tenen una connotació sempre d'algú que t'està obligant, encara que hagis introjectat la persona i li diguis Pepito Grillo i sigui el teu alter ego, però t'estàs obligant. No és tu que dius, venga, va, venga, ànim, Montse, venga, que vaig, venga, apa, som-hi. No estàs dient, ui, 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 ho he de fer, ho tinc que fer, ho hauria de fer.
L'obligació aquesta, no? La veta.
Sí, és una veu de matxaque. Aleshores, clar, és que és molt diferent. Això
el
que estem dient...
I, Montserrat, si de petit no t'han inculcat bé el valor de la disciplina, de no renunciar a la primera de canvi, això té solució quan ja ets granadet?
Ves al psicòleg. A mi em venen molt joves, ja us he dit.
Et donarem feina.
Em venen molt joves. No, avui en dia, per sort, jo crec que des que vam instaurar els psicòlegs amb emergències, jo sabia que això seria una bola molt bona per entendre que les emocions s'han de gestionar i que nosaltres passem un dol si perdem algú, però si ens ajuden a gestionar l'emoció, ho portem d'una altra forma i salvaguardem el nostre interior. Malgrat el patiment, és actitud, tornem a dir. Vull dir, ens ajuden a no ser només reactius, sinó a poder compactar-nos, a poder... O sigui, és com gestionar les emocions. Aleshores, des de llavors, que hi ha molta gent jove que accedeix al psicòleg, mira, que m'ha passat això, que no vull anar al psiquiatre que em doni una pastilla i que me n'oblidi de l'amor que he tingut, que se m'ha trencat, jo vull gestionar-ho, perquè ara l'he de veure i forma part dels meus amics, que dius, olé, doncs a veure, com ho gestionem? Digue-m'ho, no sé què, o està al mateix institut, o hi està molt bé, perquè gestionant els valors i gestionant el passat-ho per davant de moltes circumstàncies i no necessita fer mal a ningú.
Per tant, aquesta disciplina es pot reaprendre o aprendre a l'edat que sigui.
Totes les habilitats les podem entrenar, només hem de voler. Això sí que li dic a la gent, és que, escolta, és que podria, és que el que tindria que vindre aquí és el meu pare o és la meva mare, sí, però ha de voler, m'entens? O sigui, no... I si li dic ho farà... No canviem
no
a ningú.
No funciona així.
No canviem a ningú nosaltres, el que canviem és la relació. El que jo puc ajudar a la gent és que canviï la relació amb el seu pare, amb la seva mare, amb els seus companys, o amb pares, amb fills, també, que dius, ostres, no m'havia donat compte, era perquè el camí, ara com ho puc redreçar, això? Doncs sí, es pot, vull dir, i canvies l'estil de relació, i en el teu fill, si encara és jovenet, encara li estàs transmetent uns altres valors, malgrat que t'equivoquessis en un moment donat, que és humà, aleshores sí que es pot fer, pots incidir en la comunicació, d'acord? Quan són persones grans i no volen saber res, sobretot les que diuen jo no, a mi, ui, això no, encara pitjor.
O a mi no em canviaràs, no, aquesta no. edat.
Bueno, a mi no em facis anar al psicòleg, no, que a vegades ho diuen i dius, ui, és potser la persona que més ho necessita. Perquè a vegades, vull dir, si no ho necessitessis, no ho diries, no? Diries, ah, no, bueno, no em sembla bé, vés-hi, no sé, ho normalitzaria. Quan t'ho diuen amb aquesta reacció, que és el de reactius, doncs això vol dir que potser amb ells els hi aniria bé. I és matemàtic, eh? Molts cops que algú de la família ha vingut i la persona que deia, no, no, vés, jo no, eh? No sé què, al final, com a vegades porto famílies, ha acabat aterritzant la persona que deia que no. I està bé, perquè senzillament és buscar recursos. No estem dient que tinguem que estar mal de l'azotea, com deia la meva àvia, sinó que necessitem recursos emocionals per viure més feliços.
I suposo que moments de l'any, com inici de curs, inici d'any, són bons moments, no?, per plantejar-nos si actuem per motivació o per voluntat, si,
sí, a veure,
si pesa l'obligació o sabem treballar amb disciplina, no?, per reavaluar què ens impulsa.
Sí, important és que per nosaltres allò que decidim fer tingui connotacions de plaer. Aleshores,
sempre hi ha d'haver aquest component.
La connotació de plaer, si quina gràcia li trobo jo això, o sigui, que és el que, quina certa satisfacció em dona a mi. Em pot donar satisfacció fer-te feliç a tu, d'ok, però jo no sóc el responsable ni la responsable de la teva felicitat. Que em doni satisfacció fer-te feliç vol dir que jo sé fer-me feliç a mi. Vale? Aleshores, sempre he de tindre a primera instància, o sigui, què és el que realment, quina retribució de benestar, de plaer em genera a mi. I a partir d'aquí, què és el que vull obtenir? Se'n diuen establiment d'objectius. Vull fer això, o si em sento motivat. Vale, venga, ho faig.
El vòlei, no? Tornem al vòlei.
Tornem al vòlei. Vinga, ho faig, m'apunto i tal. Bueno, a lo millor tinc un moment xungo perquè em trobo un col·lega que em té envejeta i no em passa les pilotetes, li passa a l'altre en vez de mi, que són tres.
O a l'hivern, si l'entrenament comença tard i és fosc i negre, fa mandra, sí, costa ja, sortir de casa.
Això ja hem fet treballs en psicologia de l'esport per gestionar aquestes coses. Aleshores,
de motius per no anar-hi, sempre n'hi ha molts.
Sí, i a vegades, si tens companys, llavors aquests te'ls saltes a la torera i vas perquè vols veure els teus companys. Aleshores, què succeeix? Que és veritat que els companys són una motivació. És veritat, no estic dient, no, perquè ho hem treballat molt, eh? Més en psicologia de l'esport, de buscar sistemes de motivació, perquè la motivació, com és una empenta, hem de tenir elements de motivació, són indicadors que de tant en tant han d'aparèixer. I aleshores apareixen si segueixes entrenant. Perquè ve un partit, ens ho passem pipa, ens anem tots a prendre alguna cosa, i resulta que ens sentim superequip, ens ho hem passat molt bé, hem fet jugades xatxis, i aleshores això ens motiva a seguir els entrenaments. Ok, doncs clar que la motivació ha d'estar, però la voluntat és la que et manté. La voluntat és la que et permet fer la disciplina d'entrenar cada dia.
I la constància, no?
I la constància. I després em trobo gent que diu, ai, no ho sé, aquests que feu esport i teniu que entrenar cada dia, fins i tot quan no teniu ganes, llavors dius, bueno, això què és? A la seva educació no ha practicat res que li requereixi un esforç. És una manca d'esforç positiu. I tenim molts problemes en la nostra societat de la manca d'esforç positiu. Tot esforç té la seva recompensa, i és veritat. Però a vegades el que volem és aconseguir les coses sense esforç. Perquè potser ens les han donat fàcils a casa, potser no han tingut massa temps per estar per mi i dir-me, no, no, tu segueix fent-ho, que ja veuràs que et sortirà. Potser una frase d'aquestes, alentadora, m'ajuda a ser constant i a seguir fent el meu treball. Que a vegades és un treball d'escola, que em desanimo abans d'acabar-lo, perquè començo a veure que m'estic fent un lío i no tinc ningú al costat que em digui, segueix.
Aquella empenteta.
Tu segueix treballant, que tot esforç té la seva recompensa. Doncs tot això, el missatge d'avui és aquest. Tenim un problema amb valors de la manca de capacitat d'esforç positiu. I aleshores volem saber si ho aconseguirem o no abans de fer esforç. I no va per aquí. Tu fas un esforç positiu, pots aconseguir-ho o no pots aconseguir-ho, però el que aconsegueixes és un guany per tu, perquè és el que has après. I aleshores ens encallem amb una manca de coherència. Vale? Vull dir, sentim que volem fer això, pensem que s'ha d'entrenar, però no som realistes objectius. No acceptem que aquest entrenament pot requerir un mes, dos mesos, tres mesos. Uf!
Un esforç.
Uf! Igual ja no en tindré ganes. Però si encara no has arribat. Això és un problema de la nostra societat. A molta gent, no solament jove, eh? Ja gran, eh? Ens ho trobem ja gran. Aleshores, penso que és un
tema... Quan els models són jugadors amb 17 anys o youtubers que se'n van a Andorra
que guanyen
per no pagar impostos perquè guanyen el que no està escrit...
Evidentment no ajuda això.
No.
Ho teníem ja abans, aquest problema de la manca d'esforç, però això ajuda menys. Ajuda menys, perquè realment el que necessitem són continguts, no fal·làcies professionals, el que necessitem és realitzacions, no solament economia, però és veritat que guanyen una pasta increïble. Jo l'altre dia vaig anar a dinar a un restaurant i vaig veure tot de Ferraris, Porsche, Mercedes, tots de carreres. Però els hi havien prestat a youtubers per anar a un restaurant, trobar-se i fer les fotos. I llavors potenciar tots aquests models de cotxes. Com eren youtubers reconeguts que treballaven en temes de cotxes, els hi havien prestat els cotxes, no eren seus, eh?
Aparença.
Aparença. Aleshores dius, bueno, és una altra fórmula, però tot i així pensa que hi ha molts youtubers i no tothom, tots els youtubers que hi són, se li acosten les marques perquè ells les promocionen, per tant, has de valdre.
Sí, sí, n'hi ha quatre que es guanyen les garrofes molt bé.
No us ho penseu pas, que són tots, eh? Igual que en esport, vull dir, en uns que arriben i uns altres que no, per tant, què has de fer? Preparar-te i tindre capacitat d'esforç positiu per millorar el teu objectiu i arribar a aconseguir el que tu vols.
Com sempre, estaríem estona i estona escoltant la Montserrat Ferraro i aprenent i millorant les nostres vides, el Com sé tu. Moltes gràcies i bona setmana.
Moltes gràcies a vosaltres i bona setmana també. Not in a shy way. Oh no. Oh no, not me. I did it.
S'acaben aquestes 3 hores diàries de ràdio. Posem punt i final el dilluns, pel que fa a l'antena del Penedès en xarxa, que acabeu de passar una bona jornada. Recordeu agafar el paraigües perquè la pluja tornarà, no ens ha abandonat pas. I ens retrobem demà a les 9:06. Demà tindrem vinyetes. Ens apassiona el còmic i començarem així. Tindrem la meteo, la previsió de la setmana. I el tema de la setmana, parlarem de rebaixes. Amb botiguers, però també amb una psicòloga i abordant els drets dels consumidors.